Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. L'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana construiran 4.500 habitatges de lloguer social que amb una unió d'empreses on participa, entre d'altres, un fons d'inversió que ha finançat assentaments d'extremistes jueus a Cisjordània. A més, aquesta unió d'empreses, on també participa una entitat vinculada al Banc Santander, va adquirir en el seu moment milers de pisos embargats per bancs, tal com estem explicant avui aquí a Ràdio Estel. Doncs Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3 i experta en habitatge, ja considera que el més important és com seran aquests pisos públics.
Els recursos financers provinguin de determinats orígens, doncs, bueno, evidentment, això és una cosa que s'ha de vigilar, evidentment, però, és clar, això és de vegades difícil de poder preveure a l'avançada. Aquí el que és molt important és com seran aquests habitatges, finalment, que seran totalment públics i, sobretot, que seran protegits per sempre, han de ser protegits per sempre, no han d'entrar en un mercat especulatiu.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Trilla ha remarcat que el més important per incrementar el parc d'habitatge públic a Barcelona i la seva àrea metropolitana és que les administracions ho planifiquin i, sobretot, creïn les eines perquè es pugui construir, perquè en comparació amb altres capitals europees, aquí estem molt endarrerits. I encara sobre habitatge, el govern, els comuns i la CUP han arribat a un acord sobre la nova llei d'habitatge de Catalunya. En declaracions al Tot anirà bé de Ràdio Estel, la portaveu adjunta d'En Comú Podem, Susana Segovia, ha celebrat el que considera un dels punts més importants de l'acord.
És que en els casos dels grans tenidors que no siguin bancs, ni fons voltors, ni fons d'inversió, doncs hi hagi la possibilitat de que la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge, els ofereixi pagar-los un lloguer social d'acord als preus.
A més d'aquest canvi, també ha reivindicat que la nova normativa obligui els grans propietaris de pisos a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades. I en pandèmia, la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat al Departament d'Educació que deixi de marejar les famílies i apliqui un protocol clar a les escoles. Ho ha dit en una entrevista a l'Estel Migdia.
Estem intentant acompanyar les AFA i a les famílies en tots aquests dubtes que tenen, però sí que demanem al Departament d'Educació que intenti, si us plau, tenir més clars els protocols i que aposti per una mesura i que amb aquesta mesura la mantingui en el temps, més que res perquè al final ja no sabem molt bé què és el que està passant.
Gasull també ha explicat que cada dia reben trucades de famílies que tenen dubtes sobre el protocol establert i que és un caos. Actualment hi ha 100.000 alumnes confinats i 11.500 docents i personal d'administració i serveis. Educació ha anunciat aquest matí que en 48 hores autoritzarà els professors de secundària perquè puguin fer classes a primària. I respecte a les mesures de la Covid, aquesta mitjanit s'aixeca el toc de queda. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la responsabilitat a poques hores que caigui la mesura i ha recordat que continua vigent la limitació de 10 persones en reunions socials i que hi haurà desplegaments policials per vetllar pel compliment d'aquestes restriccions.
La prohibició de la limitació de trobades de més de 10 persones està encara vigent. Per tant, no es poden fer trobades de més de 10 persones. Sempre que hi ha una situació nova, doncs hi ha uns dispositius específics per cada moment i, naturalment, en coordinació sempre amb les policies locals.
El confinament nocturn s'acaba aquest dijous a la mitjanit i, per tant, es podrà sortir d'una a 6 de la matinada. La resta de mesures, com el tancament de l'oci nocturn o l'ús del certificat Covid, es mantenen. I el Tribunal Suprem ha rebutjat tots els recursos presentats contra els indults concedits pel govern espanyol als líders independentistes condemnats per la causa de l'1 d'octubre. El Tribunal ha decidit per majoria estimar les al·legacions prèvies formulades per l'advocacia de l'Estat i conclou que en tots i cadascun dels recursos interposats pel Partit Popular, Vox i alguns dels dirigents de Ciutadans hi ha manca de legitimació activa. I ara els esports amb Carla Buigas.
El jugador del Barça, Nico González, ha estat inscrit aquest matí a la Lliga com a jugador del primer equip. Tot i que el jove ja havia disputat 23 partits amb el primer equip, encara comptava amb la fitxa del Barça B, un Nico que ha viatjat avui amb la resta de l'equip per disputar aquest vespre 9:45 al partit de vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao. Qui no ha entrat a aquesta convocatòria és Dembélé. Xavi ja es va mostrar molest en roda de premsa per com està avançant la seva renovació i no l'ha inclòs a la llista. De fet, la directiva del Barça ha convidat el jugador francès a marxar, una situació que no ha agradat a l'Associació de Futbolistes Espanyols, que ha avisat en un comunicat que el club podria estar cometent un delicte pressionant d'aquesta manera el jugador. Estarem pendents de com avança tot plegat. I avui també, aquesta tarda, el Barça de bàsquet disputa un nou partit de l'Eurolliga. Els blaugrana juguen a la pista de l'Unix Kazan a les 5 de la tarda, però sense Àlex Abrines i Mirotic, que estan afectats pel coronavirus.
Gràcies, Carla. Tornem amb més notícies d'aquí una hora. Us deixem amb el Tot anirà bé de Toni Marín.
Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Passen 6 minuts de les 4 en punt de la tarda, ja ho veuen, eh? Avui hauria pogut ser un dia perfectament en el que allarguéssim la tertúlia d'aquest programa, perquè crec que tots i cadascun dels temes que hem posat al damunt la taula podríem haver-los allargat moltíssim, no? La situació a les escoles, que és complicadíssima, tal i com ha denunciat ara fa una estona la portaveu de l'USTEC, no? Aquesta situació realment complicadíssima que tenen a l'hora de substituir els professors i a l'hora de posar professors allà on hi ha un positiu, que no s'està assolim realment, no? Hi ha aquest exemple que ens posava, no?, de nens, nenes, que fan 3 hores sense professor, perquè és absolutament impossible arribar a tot arreu. Certament, la pandèmia ens té a tots molt alterats i estem en aquest punt, una mica de confiança, de veure si efectivament entrem en aquesta fase, una mica de relaxar-nos una miqueta més, de que podem arribar-nos a treure la mascareta. Quines ganes, no? Cristina Maragall, bona tarda.
Sí, bona tarda. Sí, moltes ganes de treure'ns la mascareta i de que tothom es trobi bé, finalment, i poder tornar...
I de tornar a fer vida una mica més normal,
no? A una certa normalitat, no? Aquesta sensació de provisionalitat és molt esgotadora, no?
Sí,
jo
sí.
Tinc un fill que està en la situació aquesta que esmentes, no? Està segon de batxillerat... i dia sí, dia no, doncs ara falla un profe, ara l'altre. És una mica desconcertant, no?
Clar, també ens imaginem que és el que jo porto dient-ho tota... Vaja, des que va començar la pandèmia, pràcticament. No m'agradaria ser a mi qui li toca gestionar tota aquesta història amb aquests titulars absolutament marejadors,
realment,
no?
Realment complicat.
Cristina Maragall, que bé tenir-la aquí amb nosaltres avui al nostre programa. És la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall des de fa ja un parell d'anys, no?
Sí, gairebé 2 anys. Va ser arrel de la mort de la mare, que va morir el 10 de gener, i des del febrer del 2020, doncs, sóc la presidenta. Sí.
Diguem que li ha canviat una mica la vida a vostè, no?
Sí, una miqueta. A tots ens ha canviat la vida els últims 2 anys. Per tant, jo ja no sé de què.
Sí. Quan parla de tornar a la normalitat, sí, no sabem ben bé què significa això,
sí,
no?
Sí, estic intentant veure on és la normalitat, encara.
Dibuixant les noves normalitats,
exacte,
no? En qualsevol cas, en el seu cas, sí que hi ha una cosa que és molt evident, que vostè va passar, i m'ho estava dient ara a micròfon tancant, no?, de ser una persona que vivia a l'ombra, sí, no?, molt, molt tranquil·la, ser una persona amb una projecció, sí, pública molt potent, sí, en els últims 2 anys, no? Com ho porta, això?
Bueno, ho porto com puc i ho faig el millor que puc, no?, perquè això s'ha d'aprendre a fer, no? Però estic convençuda que el que estem fent a la Fundació Pasqual Maragall és molt important, i si puc donar la cara i tirar endavant aquest projecte, ajudar que funcioni, doncs n'estic molt contenta.
Ara en parlem, deixem que li pregunti pel seu pare, com està?
El pare està força bé, és increïble el bon humor que té, el bon estat físic que té, no? I realment la tranquil·litat amb què viu el seu dia a dia, no? Ell té unes rutines molt marcades, està molt content de fer tot el que fa, li encanta rebre visites, li encanta escoltar música, sortir a passejar, va al centre de dia i té una vida relativament tranquil·la. i sobretot que la porta amb molta dignitat i amb molt bon humor, sí.
Que bé, no?
Sí, tenim molta sort amb això. És una persona molt dependent, perquè a vegades quan dic això sembla que no li passi res i no.
No, té Alzheimer, i té un Alzheimer ja en una fase avançada.
Home, quasi 14 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do, però tenim la sort que té molt bon caràcter, sí.
Jo recordo una vegada una persona que em va impressionar molt perquè el seu pare i la seva mare, en pocs dies de diferència, li van diagnosticar els dos.
Déu-n'hi-do.
Alzheimer, no?
Déu-n'hi-do.
I recordo que una persona li va dir davant meu, i em va cridar molt l'atenció, diu, això serà molt dur per vosaltres, però en canvi, per ells, de mica en mica, cada vegada ho serà menys de dur.
Sí, això és...
I viuran vides...
Sí.
Felices dins d'aquesta complexitat, no? Segurament...
Sí, en molts casos és així. És veritat que cada persona... realment porta la malaltia d'una manera i la malaltia evoluciona més o menys ràpid en cada persona, segons els condicionants físics de cada persona, la reserva cognitiva, el que sigui, no? Però en general és veritat que, així com al principi, per les persones diagnosticades és molt dur, al principi, no? Acceptar això no ens agrada a ningú, jo no sé si ho sabria portar bé, però és veritat que a mesura que van perdent... capacitat d'ubicar-se, no? en el moment de la seva vida, sinó que viuen el dia a dia, doncs no pateixen tant, no?
Déu-n'hi-do, sí. És per això que és tan important explicar bé el que és l'Alzheimer,
sí,
perquè
tant.
El problema de l'Alzheimer no és només el malalt, és moltes vegades la família, no?
Sí, sí, sí. D'entrada, entendre que la malaltia no és només perdre la memòria i ara ja no et coneix, perquè ja, quan se simplifica molt sembla que és només això, no?
Ja.
Però hi ha canvis de caràcter, hi ha canvis d'humor, i les persones el que perden és una capacitat absoluta d'administrar la seva vida, de prendre decisions, de gestionar coses molt simples del dia a dia, no? Com posar-se la roba o menjar, o coses molt bàsiques, no? Llavors, això dificulta molt la vida. Des de molt aviat són persones que necessiten algú que els acompanyi, i aquí és on entra la família, com tu dius, no? Mm-hmm. Sempre hi ha una família afectada i com a mínim hi ha d'haver un cuidador, perquè és que aquestes persones no poden viure sense algú que els cuidi, i el sistema no se'n fa càrrec, són les famílies que se'n fan càrrec, no? Per tant, s'ha de tenir molt en compte això. No és una malaltia que podem comptar per número de casos, sinó per número de persones que hi conviuen, no? Perquè canvia moltes vides.
Estic totalment d'acord amb això. El que passa és que si la mirem també només com a número de casos,
sí,
veiem que és una malaltia cada vegada més important,
sí,
que cada
sí.
vegada li posem més cara i ulls, és a dir,
sí,
que afecta
sí.
moltíssimes
sí.
persones,
sí.
i que, home, segurament haurem d'acabar impulsant canvis perquè aquestes persones, també des d'un punt de vista administratiu, necessiten ajut d'alguna manera, no?
Esperem que sí. Realment, des de la Fundació, bàsicament ens dediquem a la recerca en la prevenció de la malaltia, però també estem molt empenyats, diguéssim, en aconseguir un canvi social en la consideració d'aquesta malaltia, no? Mm-hmm. Perquè creiem que és fonamental, perquè si pugui viure amb aquesta malaltia, que hi ha molta gent que hi viu, com tu dius, a Catalunya al voltant de 180.000 persones, i una altra manera de veure-ho és una persona de cada 10 de més de 65 anys, una persona de cada 3 de més de 80 anys. Són moltes persones.
S'ha explicat així? No, sí. O ens imaginem una ciutat amb 180.000 persones.
Exacte.
Si busquéssim una ciutat, sí, estem sí, parlant sí. de Terrassa.
Sí, sí,
no,
sí.
no tinc ni idea, que potser estic dient una animalada, però 180.000 persones són moltes persones.
Sí, són moltes, són moltes.
I hem d'afegir les famílies, una mica el que dèiem, no?
Exactament, sí.
En què està treballant la Fundació per la gent? Perquè sabem exactament, perquè hi ha una tasca que és claríssima, que és la divulgació,
sí,
que és la malaltia.
Sí.
No?
Sí, també hi treballem, aquí és on jo m'hi dedico més especialment, perquè jo no sóc científica, jo
Clar.
No puc dedicar-me a la recerca, no? Fonamentalment, la Fundació el que fa és recerca en la prevenció de la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives i busca solucions innovadores per aconseguir vies per prevenir la malaltia, biomarcadors que ens permetin detectar abans la malaltia, com a la llarga trobar algun tractament que modifiqui el seu curs, no? Mm-hmm. Això és el més important que fem. Més enllà d'això, des del començament, tant el meu pare com la meva mare van tenir clar que la divulgació era important, perquè totes aquestes persones que viuen amb la malaltia durant molts anys i les seves famílies necessiten molta formació. No només ajuda, sinó molta formació, perquè ningú sap de què estem parlant.
És a dir, què passa en el moment que vas al metge i et donen un diagnòstic que tens Alzheimer?
Exactament. Què passa? Normalment que et diuen torna d'aquí un any, llavors t'has de buscar la vida, no?
Això torni d'aquí un any?
Torni d'aquí un any.
Quan ja hagi avançat una mica la malaltia?
Sí, perquè com que realment no hi ha en aquest moment un medicament que pugui canviar el curs de la malaltia, els metges el que fan és enviar-te a casa. Però sí que es pot fer molta feina. Es pot fer molta feina d'estimulació cognitiva, de canviar hàbits i ordenar-se la vida d'una altra manera, d'aprendre com tractar amb aquesta persona. Tot això, les famílies ho han d'aprendre pel seu compte. Yeah. I amb això la Fundació intentem ajudar una mica. I ho fem de dues maneres. Tenim un blog que és molt actiu i molt visitat, en el que pengem aquest tipus de preguntes que ens fa la gent, no? I ho fem, pensem que amb un rigor científic com per donar pautes realment creïbles, no?, en aquestes famílies, que siguin fiables i que els hi serveixin per treballar amb les persones malaltes. I ho fem també amb uns grups terapèutics de suport a les persones cuidadores, o sigui, persones cuidadores no professionals, el que serien els familiars que es cuiden dels malalts d'Alzheimer, amb unes sessions en què es tracten els temes principals amb els que es troben aquestes persones, sobretot a nivell emocional, també a nivell de gestió jurídica i legal de tot el que passa, però sobretot a nivell emocional, no? El plano relacional, com ha de canviar el rol la parella moltes vegades amb aquella persona, com canvien les relacions amb tota la família, com viure un dol en vida, tota una sèrie d'aspectes que s'han de tenir en compte i que la gent d'entrada no sap com abordar.
És interessant això que diu del dol en vida. He somrigut, sí, perquè recordo un llibre de l'Eduard Ponset que es diu Viaje a la felicidad, en el que diu, és evident, no?, que hi haurà gent que no estarà d'acord, no?, però deia en aquell llibre, diu, l'exemple, clar, que no hi ha vida més enllà de la mort és l'Alzheimer, perquè és la mort en vida. Però m'ha cridat l'atenció això del dol en vida, no? No és fàcil un dol en vida, eh?
No, i a més, al final estàs fent molta feina, no? Jo, sobretot la meva mare, no?, que és la que el va acompanyar tots aquests anys, va haver de fer aquesta feina de canviar la seva relació amb la parella, d'aprendre com cuidar-lo, i a la vegada a aprendre a despedir-te de la persona amb la que has conviscut 50 anys. Llavors, això és una feinada ingent, no? Vull dir que es mereix molt respecte la figura del cuidador, no?
Clar, has de dir adéu a una persona, però li has de dir hola a una altra.
Sí,
i una altra molt més complicada,
sí.
No? Pensant tot això que comentaves, no?, dels canvis d'humor. Hi ha gent que diuen que es posa una mica agressiva, fins i tot, no?
Sí, hi ha casos en què realment aquest canvi de conducta comporta una certa agressivitat. També a vegades el fet de no entendre el que els està passant als malalts els genera una certa agressivitat, no? Perquè és una actitud defensiva, no? Una reacció defensiva davant un no entendre el que està passant al món, no? A mi alguna vegada m'ha explicat algun neuropsicòleg que ells se senten com si tu els deixessis en un país desconegut en què no coneixen a ningú i no coneixen l'idioma, no? I de cop és... Ara, què està passant? No?
Clar,
no entenc res. Llavors, això a vegades genera aquesta actitud agressiva, no? També hi ha canvis, no?, químics, no?, que ho generen, però també, en part, el que passa és això, i sí, hi ha conductes agressives a vegades.
Lògicament, l'objectiu és l'aparició d'una medicina, ara que hi ha tanta gent negacionista de la vacuna, no?, però hem assistit a com quan és necessari,
tothom
corre, i corre molt, i en pocs mesos hem trobat realment una solució.
I fins i tot,
mira com és la cosa, que ens podem permetre no voler-la. Que és una cosa de realment una problemàtica molt del primer món, no?
Sí.
En qualsevol cas, clar, seria interessant pensar si efectivament féssim un esforç semblant amb el tema de l'Alzheimer. Imagino que també hi ha moltes investigacions que ja deuen estar força avançades, i aquí hem tingut converses sobre qüestions genètiques i demés, que també són esperançadores.
Sí.
Però, home, fa una mica d'enveja, no? Segurament...
No, fa una mica d'enveja, però també és positiu. Jo crec que al final que tothom reconegui el paper de la ciència, entengui el paper de la ciència, cregui en la ciència, és molt important, perquè al final... és l'única que ens traurà d'aquest pou, diguéssim, no? I en el cas de l'Alzheimer, igual, no? L'Alzheimer és una malaltia molt complexa, que fa molts anys que s'investiga, Però, òbviament, els primers anys, amb la precaució aquesta de clar, com investigues el cervell, no? Com remenes el cervell, no és tan fàcil. Avui en dia hi ha tecnologia puntera que ens permet fer-ho. A la Fundació Pasqual Maragall tenim tota una àrea de treball en neuroimatge, que és molt important, que et permet tenir molta informació del cervell sense intervenir-hi, per exemple. Això abans no es podia fer, no? Després, què ha passat, també? Doncs, durant molts anys, els laboratoris farmacèutics han intentat trobar un medicament que revertís el mal de l'Alzheimer quan ja estava molt avançat, no? Mm-hmm. Quan ja hi havia molts símptomes de la malaltia i, per tant, el cervell estava molt malmès. I van fracassar, perquè això ja s'entén que és complicat, no?
Però s'estan fent operacions, no?, a persones que realment no reverteixen la malaltia, però sí que la porten a un estat anterior.
No, això no ho podem fer encara.
No es pot fer encara?
No, això encara no es pot fer.
Parlat, també.
No, sí que hi ha una sèrie d'implants amb temes com Parkinson i tal, però amb Alzheimer jo entenc que no.
Amb Parkinson,
sí,
probablement.
Sí,
okay.
Amb Alzheimer jo entenc que no. Què està passant avui en dia? Que avui en dia hem après que la malaltia comença 20 anys abans de que es manifestin els seus símptomes clínics, eh?
Ja és una gran sabidoria, aquesta, no?
No, és molt important. Clar. Perquè vol dir que durant aquests 20 anys es pot intervenir.
Clar.
Es pot intervenir amb eines de prevenció, des de prevenció primària, que vol dir tot el que tu fas per no tenir un atac de cor et serveix per no tenir Alzheimer,
Sí?
Vol dir cuidar-te, Bàsicament,
o sigui, el que fas és endarrerir l'aparició dels símptomes de la malaltia.
Sí, per tant, això ja és una bona prevenció. Però també estem buscant eines de prevenció secundària. I el que estem fent en concret a la Fundació Pasqual Maragall és treballar amb biomarcadors que ens permetin diagnosticar la malaltia abans de que apareguin els seus símptomes. Això és molt important, perquè si sabem que aquella persona està començant a desenvolupar la malaltia, podrem intervenir en aquell moment, que és quan el cervell encara no està molt danyat.
Ja.
I això és molt important en aquest moment, i per això estem molt esperançats en aquest moment de la recerca, no?
Déu-n'hi-do.
Sí. Sí.
Déu-n'hi-do, estic pensant en... Nosaltres tenim tots els dimecres un espai de ciència aquí al programa i parlàvem dels supercomputadors, no?
Sí,
Diu, no, però això, com és que treus ara aquest tema? Doncs justament per això, no? Els ordinadors quàntics, parlàvem ahir,
sí.
De veure com són ordinadors que poden ajudar amb molt que és la investigació científica,
bueno,
justament per això, no?
Bueno, és que nosaltres ja ens ajuden. O sigui, nosaltres, el nostre principal projecte és l'estudi Alfa, que és una cohort de persones sanes, gairebé 3.000, que venen a fer-se proves a la Fundació, de les quals extraiem una sèrie de dades i veiem quina és la progressió o no de la malaltia en aquestes persones, i el creuament de totes aquestes dades ens permet arribar a conclusions i trobar biomarcadors. Això com ho fem? Amagatzem dades que estan al supercomputador de Barcelona.
Clar.
I a partir d'aquí podem treballar, perquè és una quantitat d'imatges i d'informació que d'altra manera no podríem arribar a treballar-hi, no? Sí, que tens tota raó, això és molt important. Els avenços ens estan permetent arribar més endintre del cervell, no? Mm-hmm. Arribar a tenir més informació de què és el que està passant quan es desenvolupa la malaltia i, per tant, saber abans quan i a quines persones es podria desenvolupar.
És impressionant, eh? Mm-hmm. A mi els avenços de la ciència és una cosa, jo que soc de lletres profundes, molt profundes, sempre em deixen absolutament impressionat, no? Mm-hmm. Els avanços de la ciència, però tot fa pensar que tampoc passaran tants anys fins que algú ens doni un bri d'esperança, no?, en la lluita contra l'Alzheimer. Sembla que cada vegada ens hi anem apropant,
sí,
no?
Sí, cada vegada ens hi anem apropant més, per això mateix que estem comentant, no? Mm-hmm. Que com que tenim indicis de abans de quan estan passant coses al cervell, podem tenir pistes de com treballar-hi, no?
Estic tenint al cap tota l'estona les ganes de preguntar-li sobre què fer si un dia va un al metge i li diuen que té Alzheimer i que torni d'aquí un any. És a dir, si realment vas al metge perquè, no sé, t'has trobat alguna cosa, no? Et donen el resultat. Com ha d'actuar, Cristina, una persona?
Bueno, hi ha associacions, hi ha la FAP aquí a Barcelona, que és l'Associació Familiars d'Alzheimer. A la majoria de ciutats n'hi ha. Són associacions que tenen una història molt important, que han ajudat a moltíssimes famílies.
I de suport, no?
De suport, clar, a nivell de també de grups terapèutics de suport, de intervencions amb els malalts, no? fan el que poden. Tenen molt pocs recursos, aquestes associacions, eh? Poden venir a la Fundació Pasqual Maragall, que els ajudarem en quant a aquest suport a cuidadors, no? I sobretot a informació. Jo els recomano que entrin a la nostra web, en el que trobaran moltíssima informació, i els podrem ajudar, com a mínim, a estar més informats, més formats, que, com dèiem, és molt important per poder fer front a això, no? És que, d'entrada, el primer dubte és si estàs fent el correcte. Això és el que fa angúnia a molta gent, perquè no saps si està fent prou, perquè sembla mentida que no puguis fer res, no? Llavors, bien, la gent necessita que li diguis que està fent el correcte o que vagi cap aquí o que vagi cap allà. No?
Això és una clau en moltes coses, no? Un ha de tenir la sensació que està fent alguna cosa.
Sí, sí,
no?
De sí,
no quedar-se
sí,
de braços creuats, sí, però efectivament cap a on porta, sí, cap a l'immobilisme.
I com no? Que a nivell mèdic no es pot fer res, clar, actualment, esperem que en breu ho aconseguim, doncs això és molt desconcertant per a les famílies.
Són les 4:25, deixem un minut només. No ha de ser fàcil ser la filla de Pasqual Maragall i Dinar Garrigosa, no? Home, no, és que sí, quin que pare és, i quina sí, mare, no?
No, això sí, sempre ha estat sempre un repte, no?
No li molesta, no, que li preguntis sobre
no,
això?
Home, no, és un repte estar a l'alçada, òbviament. El que passa que amb els anys n'he anat aprenent. Potser quan era jove em costava més. I ara, doncs...
És que m'imagino, eh?
També penso que, bueno, que he fet el que he pogut per ajudar-los aquests últims anys i això em fa feliç, no? Penso que s'ho mereixen.
Sap que se li nota aquest punt de felicitat en la mirada quan parla d'això? És veritat? És veritat, una de les coses... Hem començat fora d'antena parlant de les mascaretes, no? Estàvem parlant de les mascaretes i com les mascaretes ens han tret comunicació d'una banda, però ens han afegit comunicació d'una altra, i que ara més que mai ens fixem amb la mirada de les persones i amb el somriure de la mirada, que és una cosa molt interessant, que probablement no ens havíem fixat. I vostè és una persona que té un somriure molt profund, diguem, amb la seva mirada. Està molt bé, no?
Moltes gràcies.
És veritat, és veritat. L'enhorabona per la feina feta, per la feina de divulgació, per treballar per tots nosaltres, perquè qui pot ser malalt d'Alzheimer? Absolutament qualsevol.
Qualsevol, tinguem-ho clar.
Per això, no?, que qualsevol ens podem trobar amb aquesta situació d'arribar un dia en el metge i que ens diguin: tens Alzheimer.
Sí,
i efectivament se't deu caure el món al damunt, eh? Per això és tan important aquesta lluita, i per això hem volgut parlar avui aquí al nostre Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Cristina Baragall, un autèntic plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. 3:25, fem una petita pausa i ja els dic ara el que han de fer: relaxar-se una mica, pujar el volum de la ràdio, si volen anar a fer un cafè, se'l preparen, perquè ara arriba l'Antonio Fornés. I ja saben que aquí, quan parla l'Antonio Fornés, que parla directament la filosofia. I avui vol parlar de Maquiavel. Que vol ens vol portar? Ara ho sabrem. Tornem en un instant aquí a Ràdio Estel. El Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. To the rhythm of the beat, ba 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 ba.
Dos quarts de cinc, aquí estem, això és Ràdio Estel, el Tota Inarabia. Quin testimoni, no?, el de Cristina Maragall, quin testimoni el de la gent que un bon dia doncs va al metge i això, no?, i li diuen que té Alzheimer. I com et canvia la vida d'un moment per l'altre, no, Antonio Fornés? Bona tarda.
Molt bona tarda. És absolutament terrible, no?, perquè és una enfermedad molt traïdora, no?, perquè, clar, continues viu, però deixa de ser tu mateix, no?
Sí, sí.
Deu ser terrible.
Sí, sí. No, ho és. Més enllà ara de qualsevol... Jo recordava ara fa un moment una... perquè m'ha agradat una cosa que deia la Cristina Maragall, parlava del dol en vida.
Clar.
O sigui, de que com a familiar has d'aprendre a fer el dol en vida, no? I més enllà, insisteixo, de qüestions de si un creu o no creu, no entrem en això, però sí. Recordava, m'ha vingut al cap una cosa que m'ha arribat molt, em va cridar molt l'atenció en un llibre de l'Eduard Ponset, que es deia Viaje a la felicidad, ara ho explicava, sí. No? Que deia que l'evidència de que no hi ha vida més enllà de la mort és l'Alzheimer, no? Que és la mort en vida, no? Era una reflexió interessantíssima.
Clar, clar, però ho deia, perquè és terrible, perquè clar, tu ets viu, però al final un ésser humà és el seu passat, són les seves vivències, és el que ha viscut, no? Quan tu oblides tot això, en realitat estàs viu, però ja no ets tu, no? Però això és una cosa molt esferidora en aquest sentit, no? I és una enfermedad molt moderna, en el sentit que és una qüestió, no moderna que sigui nova, sinó que s'estén molt l'actualitat, suposo, pel tipus de vida o per els anys que vivim.
Segurament des del punt de vista de la filosofia això ho podríem engrandir dient, bé, és que un és molt més dels seus pensaments.
Clar.
No? Clar, clar, això ens portaria cap a un altre debat.
Efectivament, clar.
Absolutament interessant, no?
Des d'un punt de vista, clar, i el sentit de què és l'ésser humà, no? En aquest sentit, nosaltres, inevitablement, enganxant també el mateix amb el que deies, més enllà de que creiem o no, tots tenim una miqueta la idea cartesiana, no? Al final, del cos com una màquina i després l'esperit, que alguna cosa que mou aquesta màquina, no?
Clar.
Però, clar, però enfermetats com aquestes, veiem que això no és tan fàcil.
Sí, no ho és.
I la cosa és més complexa.
És molt complicat. No, i una altra cosa, no?, que jo crec que anem per la vida amb la sensació de que nosaltres som un punt i a part. És a dir, que amb nosaltres no passen aquelles coses que escoltem que els hi passen als altres.
És inevitable.
Fins al dia que et passen. No?
Clar, recorda't allò que deien els grecs, que al principi els homes sabien el dia i l'hora que moririen.
Ja.
No?
Ja.
I deien, quan, com ho sabien, no sortien de la cova, vivien en coves i no sortien ni a caçar ni a menjar, estaven deprimits, però sabien que els hi quedaven 13 anys, 2 setmanes i un dia.
Clar, clar.
Clar, i al final, els deien, Zeus un dia va decidir que sabrien que moririen igual, però no els hi dirien el dia. I de sobte tots es van animar i van sortir a caçar, el qual és absurd, perquè clar, efectivament tots sabem que morirem, tots sabem que acabarem, però aquesta idea de no sapiguer ens permet viure tranquil·lament... Com
la si, felicitat de la ignorància, Antonio.
Si,
però, clar, no podem viure sabent... És que no podem viure de determinades maneres. L'accés de coneixement, en aquest sentit, pot ser negatiu, no?
El que passa que des de la filosofia sempre s'ha dit que la filosofia és just la ciència que ens ensenya a morir i a reflexionar sobre el fet de morir. És una altra manera de veure-ho, no? O sigui, com sempre, al punt mig... Viure com si això no va amb nosaltres,
yeah.
Des del punt de vista és absurd, perquè sí, va amb nosaltres. O sigui,
sí, tant, que va amb nosaltres.
Ho trobarem tard
o
d'hora.
Després, no?
Clar, tampoc podem viure obsessionats i això no sortir de casa perquè morirem. Però jo crec que reflexionar sobre el fet de que això va amb nosaltres i tard o d'hora la cosa s'espatllarà, està bé per intentar valorar al màxim el que tenim, que no durarà sempre, i reflexionar sobre si estem aprofitant el que tenim, no? Perquè si no, tenim allò que deia Plató, de que tenim el perill de dormir tota la vida i no despertar, sinó el somni etern, no? En aquest sentit, no?
Això ho deia Plató.
Això ho va escriure Plató, no? En aquest sentit, que hi ha persones que passen per la vida dormint i ja només despertaran quan arribin al somni etern. O sigui, ja la cosa massa tard, no? Llavors, pensant que arribarem a aquest somni etern, a vegades està bé per dir, bueno, un moment, què estic fent ara, i això que estic fent és molt valuós. Jo ho he dit algunes vegades en aquest programa, i això no sé que ho continuï dient moltes vegades, eh? Estem perfectament acostumats a viure, perquè és l'únic que recordem, d'acord? Però amb l'immensitat de l'univers i de l'espai, lo nostre és res, i dintre de res ja no estarem aquí, no? I això ho hem de valorar. Em sembla molt normal viure, però no és absolutament normal. Inclús des d'un punt de vista estadístic, purament aleatori, que nosaltres vivim, és increïble. Ens ha tocat la loteria, no? En aquest sentit. I, home, ho hem d'aprofitar. I això sobre això la filosofia ha pensat molt, no? En aquest sentit, i jo crec que s'autoajuda de la bona pensar en això sense... Això, sense preocupar-se massa, sense obsessionar-se, però tenint-ho en compte.
El programa d'avui, amb l'Antonio Fornés, es podria dir perfectament si Maquiavel aixequés el cap.
Això...
Què passaria si Maquiavel aixequés el cap?
Bé, doncs somriuria, jo crec, perquè es trobaria molt còmode.
Sí, no?
Okay. Altres filòsofs probablement patirien, sobtarien, es desesperarien... Maquiavel diria això de que res nou sota el cel.
Veus? Perquè... Diria, veus?
Algun tipus de raó tenia, no? Però, clar, si hi ha un pensador modern que no ha perdut res de la... Desgraciadament, també hem de dir-ho,
sí, sí,
de la seva actualitat, és Maquiavel. Perquè, clar, Maquiavel és dels filòsofs que jo poso, com Nietzsche, etc, que jo els classifico que són els filòsofs que diuen la veritat, entre cometes. No? Què vol dir viure la veritat? La majoria dels filòsofs, i sobretot els filòsofs polítics, treballen i pensen al respecte del que deuria ser. Mm-hmm. És a dir, el món deuria ser bo i pensarem com farem un govern on el govern sigui bo i els ciutadans siguin bons i tot serà perfecte. Això va des de Sòcrates, des del naixement de la filosofia. No? Uh-huh. Aquest, com deuria ser? En canvi, Maquiavel fa un pas enrere i diu, mira, això... ho deixem per altres, no? En aquest sentit, jo parlaré no del que deuria ser, sinó del que és, en aquest sentit, del que veig, que em rodeja, mm-hmm, aquesta Itàlia renacentista, i explicaré... Perquè, curiosament, una de les coses de les que s'acusa a Maquiavel és de ser un personatge immoral, no? Perquè, al final, més o menys va dir que la fi és el més important i que, bueno, els medis són insignificants, l'important és aconseguir el poder i mantindre's. Però... Maquiavel no és immoral, perquè, de fet, ell tenia melangia de la Roma, diguem-ne, republicana, no? Inclús ell escriu que per la nit, després de tot un dia dedicant-se a la política i a aquestes qüestions, es tancava la porta de la seva casa i amb els llibres de Tito Livio i Suetoni parlava amb ells com recuperant-se, no?, de l'horror del dia a dia. Però diu, això és el que m'agrada, però després jo... el que veig a Florència, el que veig amb els Medici, el que veig, és una altra cosa. I jo el que faig és donar consells pel príncep actual si vol arribar al poder. Si vol ser sant, és una altra qüestió. Però si vol arribar al poder, millor que em faci cas, perquè, clar, Maquiavel és d'una lucidesa increïble, no? Això és el meravellós i, a més, al mateix temps, el que ens posa nerviosos. Per exemple... Ell va conèixer a Savonarola. No sé si els oients recorden a Savonarola. Savonarola era un dominic que durant un temps va dominar Florència. Va fer fora els Medici i va instaurar una mena de teocràcia. De fet, les fogueres de les vanitats, això, com el llibre de Tom Wolfe, sí, i la pel·lícula, sí, sí, el va posar Savonarola, no? I obligava la gent a tirar aquestes fogueres les coses que no eren luxoses, les que no eren essencials, no? Inclús Botticelli va tindre que cremar algun quadre, no? En aquest sentit. Però, clar, al final se'l van portar per davant a aquest Savonarola, gràcies a Déu, no? Però, llavors, Maquiavel, que el va conèixer, i diu, esta es la causa de que todos los profetas armados hayan vencido y los desarmados... perecido. És a dir, clar, és aquesta la línia de Maquiavel de, mira, és cru realisme, de, mira, els profetes que s'armen, que si, és allò de si vis pacem para bellum, si vols la pau, prepara la guerra dels romans, dir, els profetes com Savonarola, que prenen el poder però van sense armes, sense exèrcit, tard o d'hora, se'ls menjaran. És a dir, clar, llavors diu, això és moral o immoral? Bueno, desgraciadament, diríem que és la realitat, no? I això és el que tota l'estona descriu Maquiavel.
És el poder de la força, en definitiva, no?
De la força, però també de la intel·ligència. Fixa't que ell parla molt de que el príncep ha de tindre virtut, però no parla d'una virtut en sentit cristià o religiós, perquè ell s'allunya bastant d'això. Parla de la virtut en terme grec tècnic d'arete, és a dir, de coneixement, d'habilitats, no? I llavors diu, mira, el príncep és l'home que s'imposa la fortuna, no? Que serà Salasor, etc. I té una frase molt, molt misògina, però que explica tot, i ve a dir, la fortuna és una dona, i a les dones, per això el misògin, diu Maquiavel, els agrada que els hi peguin. És a dir, el príncep és el que s'imposa la fortuna, és el que és agosarat i el que imposa la seva llei, és a dir, la força. I per això fa falta força, fa falta armes, però també intel·ligència molt subtil. I porto un exemple, per exemple, que ell explica al príncep, que és el seu gran llibre, perquè veiem, clar, aquesta barreja de superintel·ligència...
Avui em deus odiar molt, no? Perquè et vaig veient un ball de folis. O sigui, bueno, perquè... deixa'm que digui una cosa, deixa'm que ho expliqui,
tant,
això. Perquè l'Antonio es prepara molt bé la secció.
Faig el que puc.
No? I ens envia allò, els guions, amb allò, tot perfectament. Sí. I avui és un d'aquells dies que el vaig veient moure folis, no sé si per les meves intervencions que t'estan alterant una mica l'ordre...
No, al final es tracta... jo porto els papers una miqueta per
dic, si vols callo, per si
no, No,
estic cap, patint avui.
Jo prefereixo que em preguntis i anem canviant, perquè això és molt més viu.
Molt
sí,
bé,
que és
veritat
que portava al final, per això diu, aquesta barreja
sí.
d'intel·ligència
sí.
i de crueltat. I posa un exemple que diu, com s'ha, per exemple, de tranquil·litzar a un poble? I posa un exemple que és històric, que és de César Borgia, que, de fet, podríem dir que els seus herois, en realitat, són... el César Borgia, que és bueno, que, conegut, que era duc italià, que va intentar unificar Itàlia, etc., que és com el primer polític modern, entre cometes, i quan, fixant bé, que quan parlem de primer polític modern, en realitat que és un eufemisme per dir el primer polític desalmat, sense escrúpols, que abandona qualsevol tipus de moral i diu, jo vull governar de qualsevol cosa. És curiós, no? Perquè això no li diem el primer polític més dolent de tots, sinó el primer polític modern, corxo.
No. Sí.
I l'altre heroi seu és Ferran d'Aragó, no?
Yeah.
Que el del qual diu, bueno, Aragó era un estat petit, poc important a Europa, però amb aquest Ferran, que deixa de banda també la moralitat i els escrúpols, d'unidor al que ha arribat a fer, no? En aquest sentit, són com els seus herois de príncep. I es posa un exemple d'aquest César Borgia. Diu, tenia una província, la Romanya, que és més o menys la zona de Bolònia, que no pagava impostos, es revoltava... Bueno, una zona difícil, no? I, bueno, va escollir a un dels seus esbirros, podríem dir, dels més forts, dels més crudels, un tipus que es deia Ramiro d'Orco. I li diu, vés-hi cap allà i posa ordre de veritat. No? I aquest, que és un militar, el Ramiro d'Orco, se'n va cap allà, comença a penjar gent, a executar gent, diguem-ne que posa en fila a la gent de la Romanya, i quan ja està pacificada, la gent comença a pagar impostos, clar, perquè qualsevol no, etc. Llavors es presenta César Borgia. I el primer que fa César Borgia quan es presenta amb aquella província pacificada és agafar aquest Ramiro d'Orco i executar-lo públicament partint-lo per la meitat. Déu-n'hi-do. De fet, aquest pobre Ramiro havia fet el que havia manat al César Borgia, no? Però és aquesta idea de... jo sóc millor, i veus, jo us protegeixo, i acabo amb aquest, que en realitat només ha fet... I clar, Maquiavel diu... amb aquesta acció, pels ciutadans de Bolònia, de la Romanya, els hi va semblar que César Borgia era un home just. I clar, diu, fixa't que probablement... fent les coses terribles i dolentes és com les coses funcionen. Perquè, clar, ell ve a dir que és perillós tindre un polític, és a dir, a un governant bo que sigui un exemple de moralitat, de bondat, etc. Perquè diu, mirin, sap què? No funcionarà. Arruïnarà el país, l'invairan, o sigui... ve a dir...
Sí, per Maquiavel, un bon polític és una mala persona.
Clar, perquè ell mira la història i diu, mira, nosaltres necessitem, ell va dir, els homes, que amb això s'adavanta a Spinoza o a Hobbes, no? Diu, els homes són més aviat regulars, va dir Maquiavel, no? És a dir, ja veiem el que som. I no ens podem convèncer de lo contrari. I necessitem algú que ens coercioni, és a dir, que ens controli amb bones paraules, però sobretot amb fets durs, perquè si no, la cosa va cap al caos. Llavors necessitem una persona... que vulgui el poder, que s'imposi al poder i que s'imposi a nosaltres, perquè si no, no hi haurà ordre, no? Al final s'està davantant el que diu a Joe Hobbes del homo homini lupus, no? És a dir, que l'home és un lloc per l'home i que per això necessitem un gran poder que ens controli, no? Això ja ho diu Maquiavel. I per això ho diu, clar, si posem una bona persona, un tio moral, que sigui molt religiós, etc., això no passarà en aquest sentit, perquè, clar... és una qüestió que també continua sent molt actual, no? Perquè, clar, Maquiavel no parla d'idees polítiques. no parla de quines idees polítiques són millors o quines idees polítiques són pitjors. Ell parla de poder. És a dir, perquè ell veu que les idees polítiques, els discursos, tot això és una carcassa que diguem-ne, vesteix o disfressa la realitat. És a dir, el príncep què vol? El poder. Per damunt de tot, arribar al poder i, segon, conservar el poder. I llavors diu, per arribar a això s'ha de fer el que s'ha de fer. No? I ell escriu, bueno, clar, lo millor... Arriba a dir, lo important ni tan sols és que el príncep tingui bones condicions, és a dir, sigui molt intel·ligent, etc. Lo important de veritat és que ho sembli. En aquest sentit. I clar que diem, bueno, això és totalment modern, no?
Absolutament.
En aquest sentit. Sí, i clar, sí. Fixa't que en aquest sentit d'absolutament modern, el que fa Maquiavel és donar un pas enrere. En canvi que sigui, sembli terrible, des del punt de vista, ell fa un pas enrere, agafa perspectiva i té una certa lògica, perquè, i a vegades ho hem parlat aquí, un dels problemes, per exemple, de la política en la modernitat és la conversió de la política en un estat d'idees quasi religioses. És a dir, jo sóc de dretes, comunista, d'esquerra, sí, sí, del que sigui.
El seguiment del decàleg de cada
això
opció.
Sí, jo sóc, sí, bueno, sí. Jo sóc això i ja està. I aquí sí, no em sí. Mou perquè és, jo crec que amb això...
Clar, ni m'ho plantejo.
Clar, estem en el terreny de les creences.
Clar.
I llavors Maquiavel diu, mira, tot això en realitat és com un ropatge. És com una qüestió que posem a l'enridador. Però l'important és el poder i després exercir el poder de la millor manera possible en cada moment. I això, que sembla terrible, en realitat, per un altre costat, dius, bueno, probablement, si tots ho veiéssim així, en la modernitat actual, per exemple, hi hauria molt menys tensió, hi hauria, per exemple, molt més diàleg, o aquesta polarització que vivim, no només a aquest país, sinó en general a totes les democràcies occidentals, perquè tenim aquesta idea, cada vegada més el tema de la política molt religiosa s'imposa, no passaria, perquè el que diu Maquiavel és, deixeu de tal, i veiem cada problema, i intentem resoldre aquest problema, no? Amb la qual cosa, de nou, Maquiavel és absolutament modern en aquest sentit, encara que sembli molt poc moral, no? Però, cuidado, que no ho és, perquè, clar, és el que dèiem al final, ell li mira, tots els polítics, és la idea de Maquiavel, es mouen per ambició i diu i volen el poder. Però això no vol dir que després, una vegada agafin el poder, siguin horrorosos pel poble, no? Però que diu, el que no ens hem d'enganyar és perquè volen arribar aquí. I per això li va dir, quan pitjor millor, en el sentit de que, clar, perquè diu, si arriba al poder un home amb molta força, amb molt capaç de dirigir, amb molta intel·ligència cruel com César Borja, evidentment serà bo per ell. Però inevitablement el seu estat també s'imposarà als altres,
clar,
no?
Clar.
En aquest sentit, diu, bueno, pues, millor que ens toqui un d'aquests. I clar, perdó, és curiós perquè, i com dèiem, al mateix temps, Maquiavel és un exemple de lo contrari, no? Perquè ell com polític és una persona absolutament fracassada, no? És un polític petit i que acabarà a la presó, no? Perquè ell, en realitat, no és consistent amb les seves idees, intenta portar una vida més o menys moral, amb la qual en realitat, d'un costat, no és consistent amb les seves idees i observa que per no haver sigut consistent amb les seves idees no, li va malament perquè acaba a la presó, no? Amb la qual dius, bueno, igual el propi Maquiavel...
Aplícate el cuento, no?
Aplícate el cuento. Tindria que haver sigut una miqueta més...
Que demanaria Nicolás.
Clar, una miqueta clar. Més maquiavèlic, no? En aquest sentit, clar. Perquè, de fet, va acabar la seva vida tallant troncs a una petita...
Ah, sí? Això no ho sabia.
Sí, perquè... Ell viu al final de les Medici, de Lorenzo el Magnífico, a Savonarola fa fora els Medici, i ell té alguns càrrecs importants al moment de la República de Florència, quan, òbviament, abans dels Medici també era República, però una República fictícia, perquè al final els que manen són els Medici, no?
Clar.
Hi ha un interregne en el qual els foten fora i Maquiavel té càrrecs polítics. Però, clar, és el que passa és això, que els Medici tornen. I, clar, porten una llibreta, per així dir-ho, no? En aquest sentit, del que s'han portat bé i els que s'han portat malament. I clar, Maquiavel està entre els que s'han portat malament. I et diu que, demostrant que no és encara... Que no, encara que ell és d'una lucidesa tremenda i els seus llibres són meravellosos, ell és poc poc eficaç i poc pràctic. Mm-hmm. I quan tornen als Medici, inclús intenta dedicar-los un llibre. És a dir, que al final intentar com reaccionar als Medici...
Arreglar-ho, sí.
Sí, arreglar-ho. Però els Medici l'envien a la presó. Yeah. L'envien a la presó, el tenen un temps a la presó, i després, com no era realment un personatge massa important, el deixen fora, però clar, la gent li dona d'esquena, se'n té que anar al seu poble, on té una petita propietat, i acaba venent fusta, diguem, tallant arbres i tal, perquè és el seu mitjà de vida, és a dir, que ell, com per això diu, quan la gent pensa, Maquiavel, aquest tipus terrible i tal, no, ell el que escriu és un mirall per a prínceps. en aquest sentit, no? Sentit, bueno, si voleu triomfar, feu això, perquè és el que funciona, perquè els mons ideals, i fixa't que més ell escriu una època que és que és molt convulsa, no? Que és el final de l'edat mitjana i començament del Renaixement a Itàlia, no? Que és una època de guerres intestines, d'assassinats, de la història d'Itàlia és terrible. I clar, com reaccionen altres, com Campanella, com Tomàs Moro, com Francis Bacon, escrivint utopies? No? És a dir, bueno, és això, el món feliç seria una illa en la qual no hi hagi propietat, no hi hagi tot això, i clar, per això, en realitat, són molt menys moderns, i ningú ja recorda Campanella, Tomàs Moro, sí, pel que van matar, etc, però ningú parla de les seves obres. En canvi, Maquiavel, clar, com deia, fa l'inrevés, i diu, mira, això
és
no...
el que has dit tu al començament. És a dir, té un discurs molt actual, en realitat.
Clar. El que passa és que... és el que et deia abans de el primer polític modern, és aquest tio que és un terrible. En realitat, seguim utilitzant i fent servir eufemismes. No? En aquest sentit, perquè, clar, en realitat, tots sabem que més o menys Maquiavel té raó. És a dir, que el polític inevitablement vol el poder i vol mantindre's en el poder.
Home, des que has començat a xerrar, a mi no paren de venir-me dos o tres noms al cap, que jo crec que tothom els deu tenir, un Silvio Berlusconi, per exemple.
Clar.
Que seria, si no, tot això que estàs explicant, un Donald Trump.
Efectivament, no. Clar, però des del meu punt de vista, i és una qüestió, i ara ja ens col·loquem el que seria la política moderna, això és inevitable que es produeixi... Clar, tu poses exemples extraordinaris de personatges excessius, no? Ja, diguem-ne, amb la qual cosa és que són quasi una caricatura i es veuen com són, no? Però, clar, en realitat vivim una democràcia gestionada en Occident, no? En Espanya tal, per partits polítics.
Ja.
Inevitablement, els partits polítics són institucions privades i inevitablement el que vol una institució privada és perdurar.
Ja, no? Sí, està clar.
I que els seus càrrecs inevitablement perdurin en el temps. Mm-hmm. Amb la qual cosa, d'una manera, com deia, més eufemista, més disfressada, amb més rupatges, amb més embolcalls de discurs, etc. Però al final el que vol un partit polític, per damunt de tot, és arribar al poder.
Al poder.
I si això ho baixem als membres dels partits polítics, que volen els membres del partit polític?
El mateix.
És a dir, clar, és allò que... Per això Carl Smith, que és un dels grans pensadors politòlegs del segle XX, diu això de que la guerra amor és sempre en contra del germà. És a dir, perquè qualsevol que militi en un partit polític probablement sabrà que el seu veritable enemic mortal no és el del partit de front, sinó del senyor que seu al seu costat, no? En aquest sentit, que és amb el que ha de tindre autènticament cura, no? Però això és el sistema, és inevitable, perquè no hi ha una... Per raons que ara no seria llarg, no hi ha una meritocràcia al respecte d'això, no? I clar, Maquiavel el que descriu és això que és perfectament modern en aquest sentit, no? I és un dels reptes del nostre sistema polític, perquè fixem-nos que com el sistema polític està tan influenciat pels polítics, el que més ens preocupa i el que més estem focalitzats és en el tema de la elecció.
Yeah.
És a dir, clar, que ara crec que avui ha sortit una altra enquesta, no sé si del CIS, etcètera, tal. O sigui, estem tota l'estona... Aquesta és l'obsessió, perquè clar, però fixem-nos que aquesta és l'obsessió del polític, perquè clar, l'elecció és em toca a mi o no. Però clar, Popper, per exemple, diu, de cara al ciutadà, en realitat, l'elecció és el menys important de tot. Perquè diu, al final, per votació... per sorteig, pel que sigui, les possibilitats d'encertar són com a mínim limitades. És a dir, perquè de fred hauríem de partir de la idea de que escollint amb algú encertem, no? Amb la qual això ja és ingenu i optimista, no? En aquest sentit.
Home, però no és el mateix que escollís a un o escollís a un altre. Vull dir, hi ha eleccions que són millors que unes altres.
I jo, això... Saps el que passa? Que, clar, nosaltres no tenim perspectiva, però tu pensa-hi com veurà. Ara, nosaltres tenim una poca experiència, desgraciadament, democràtica, tant de bo que tinguéssim més, però tenim una experiència d'uns 50 anys de democràcia. Aquest període, com l'historiarà un historiador de dintre de 200 anys?
Segons l'historiador.
Clar,
com tot.
Clar, la vida, i segons la seva posició política, però realment sobre el dia a dia la diferència. Hem tingut governs de dreta, d'esquerra, ara inclús de socialistes en comunistes, etc. Però vist des de molt en fora, més enllà de qüestions cosmètiques, més enllà de qüestions, etc. Però les qüestions de fons, es vulgui o no, són molt semblants. O sigui, no ha hagut... Això és opinable, no?
És opinable.
És opinable. Però a mi em dóna la impressió de que, perquè com a més vivim en un món absolutament connectat, etc., no hi ha uns canvis radicals, cadascú pot opinar el que sigui, pot votar el que sigui, però no, ni tan sols hi ha la possibilitat de canvis radicals. De fet, clar, pensa que... Inclús ara, nosaltres estem sent governats per persones que amb el seu ideari és, diguem-ne, directament anticapitalista, no? En aquest sentit, però al final...
Anticapitalista? Governats per anticapitalistes?
Bueno, a veure, o sigui...
Posa'm un exemple d'això. Perdona, eh?
No, està clar, per exemple...
Sí, si parles de filosofia, jo callaré. Com parles de política, no.
Clar.
Ja t'ho dic ara que no. I mira que estic fent un esforç,
no,
Antonio.
No, tu
dius... Mira que estic fent un esforç. No. Però digues.
Sí, vull dir, per exemple, inevitablement... independent de les seves accions, per exemple, els ministres de Podemos tenen una càrrega ideològica marxista o d'ultraesquerra, això no entrarem, que no encaixa amb el neoliberalisme. És diferent. Però no canviaran el sistema econòmic, perquè el sistema econòmic té una lògica pròpia i, independentment d'això, bueno, s'arribaran uns acords, tindran un matís cap a un costat o cap a un altre, però el gruix, Espanya, continua... Sent el mateix, no? No sé si m'explico. I això és perquè, clar, en realitat, com deia Popper, l'important, i jo comparto aquesta idea, de la qüestió democràtica no és l'elecció, en la qual jo crec que hi ha la poca diferència, sinó la idea de limitar al màxim el poder dels polítics. Això és important, amb el màxim de filtres.
A favor de qui?
Sempre del ciutadà, clar. Això és important. Fixa't que, a més, i ho hem comentat alguna vegada, en la pandèmia això ha passat a l'inrevés, en aquest sentit. I ha sigut el govern el que semblava que ens donava drets. I Popper diu, posar el màxim de filtres al poder individual del polític a favor del ciutadà, i segur, posar que sigui el més fàcil possible fer fora el polític.
Si avui no estiguéssim en un programa de ràdio i això fos un sopar i fos divendres, avui teníem tu i jo conversa ben bé fins a les 7, les 8 del dematí.
Ja et diré.
Sí, avui és opinable. Tota aquesta última part de la teva intervenció...
Clar, no, però sempre s'opinava el que dic, no? Bueno, clar, no s'opinava que Maquiavel va viure el Renaixement, però em refereixo que, al final, les opinions sobre les seves...
Hauríem d'entrar en la manipulació de les masses, hauríem... parlar dels grans interessos econòmics a nivell empresarial i
clar,
a nivell dels grans lobbies de poder que són més enllà, van més enllà dels polítics.
Efectivament.
El paper dels mitjans de comunicació.
Clar.
No?
Clar, tot això, però al final...
Hauríem de tenir molts elements
clar,
en compte.
Però veuríem que al final la incidència directa del governant en un estat democràtic modern és limitada. És limitada amb això. I per això jo crec que, vist en perspectiva, tota aquesta època semblarà molt igual a un historiador dintre de 200 anys.
Què fas divendres? Antonio, una abraçada. No, home, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que interessant, eh? Sempre deixar-se endur per la conversa sempre intel·ligent de l'Antonio Fornés. Ara ens toca fer una petita pausa. Arribem a les notícies de les 5 i després preparin-se perquè ens introduïm, com cada setmana, en un autèntic bany de ficció i molt interessant. Ara en parlem. Una pausa, les notícies i se'n tornem.